brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Una setmana exacta per al debat d'investidura del nou president de la Generalitat. Les Corts han acordat que se celebre dijous que ve. La dictadura franquista ha sigut avui la protagonista inesperada de la política valenciana, avui precisament que es compleixen 50 anys de la recuperació de la democràcia. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. L'empresariat valencià torna a demanar, torna a insistir, el corredor mediterrani per al nostre territori. El ministeri diu ara que el tindrem per al 2027. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Dijous que ve, dia 27, és la data triada per al debat d'investidura de Juan Fran Pérez Llorca del PP. Han acordat Will Scott que dijous vinent se celebra aquest debat que, si res no canvia, designarà Pérez Llorca nou president de la Generalitat en substitució de Carlos Mazón. El PP defensa que així es continua endavant amb normalitat institucional. El nou síndic dels Populars, Nando Pastor, avança que el debat d'investidura servirà per a donar a conèixer el seu pacte amb Vox.
El lugar, el escenario, el foro donde todos los valencianos van a poder ver, comprobar cuál es el programa de gobierno de Juanfran Pérez Llorca va a ser tan público como es el salón de plenos de las Cortes Valencianas. Creo que más público que eso no hay nada. Luz y taquígrafos.
Els de Santiago Abascal responen que les negociacions encara continuen en marxa i adverteixen avui aquells que donen l'acord amb el PP per tancat. José María Llanos és el síndic de Vox a les Corts.
No hemos ido hacia atrás y quedan menos días. La sintonía sigue siendo la misma y la voluntad de poder llegar a un acuerdo cerrado, porque algunos ya lo dan por cerrado, pero bueno, no me quieren hacer caso. Estamos en negociaciones y cuando el acuerdo esté cerrado, siempre hemos mirado por los valencianos y esperamos que el Partido Popular también.
L'oposició, mentrestant, no es mou, insistix a criticar la situació, demanen eleccions avançades i conèixer la lletra menuda de l'acord. José Muñoz, Partit Socialista, Joan Baldoví, Compromís.
Es un pacto que se hace sobre la memoria de 229 personas que perdieron la vida, en el que el candidato será el número 2 de Carlos Mazón. Nunca en la historia la mano derecha del que dimite viene a limpiar, siempre viene a tapar las vergüenzas y a seguir escondiendo la verdad.
A un regente imposat desde un despatx de Madrid y teledirigit per la extrema dreta, que serà qui li impondrà les condicions.
I amb Carlos Alsina, a Más de Uno, ha estat este matí l'alcaldessa de València, Maria José Català, del PP, qui també sonava per a la presidència de la Generalitat. Català s'ha acabat de descartar avui per al càrrec, que considera que Pérez Llorca no només pot ser un bon president de la Generalitat, diu, sinó també del PP València.
Que nuestro partido no analiza el contexto, analiza la situación y a partir de ahí toma una decisión. Pero estoy convencida que dentro de dos años Juanfran Pérez Llorca va a ser, la verdad, creo que va a tener un año y medio de muchísimo trabajo. Creo que es una persona práctica, muy de consenso, genera mucha tranquilidad y de verdad que creo que va a dar sorpresas, ¿eh?
Hi ha hagut polèmica amb aquesta entrevista d'Alsina perquè en ella Català ha dit que el franquisme va tindre coses negatives però també positives, ha dit. Després ha eixit a rectificar i ha condemnat el franquisme precisament avui que es compleixen 50 anys de la mort del dictador Franco i la recuperació de la democràcia. Els col·lectius que es dediquen ara a la memòria democràtica ací al nostre territori recorden que encara queda molt a fer per a restaurar la memòria dels represaliats pel franquisme. Insistixen en que des del seu punt de vista no s'ha fet justícia encara, tot i haver passat 5 dècades. Lucila Aragó és la portaveu d'Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme.
Está pendiente todavía la investigación de estos crímenes del Estado y también la justicia, tanto la justicia con los perpetradores como la justicia para las víctimas. Hay que terminar aún de abrir las fosas, de rescatar del olvido los nombres de las personas represaliadas, de conocer la verdad.
Aragó, en este sentit, fa una crida a les institucions a promoure polítiques de memòria democràtica a la ciutadania, no només per a fer justícia, diu, sinó també per a que dictadures com la de Francisco Franco no tornen a repetir-se al nostre territori.
La democracia que se estableció en nuestro país se logró gracias a la lucha y al esfuerzo de mucha gente y quedará incompleta si no conseguimos romper la impunidad que ha rodeado al franquismo y a quienes se enriquecieron con él. Debemos mejorar la calidad democrática de nuestro país para evitar volver a tiempos de autoritarismo. El franquismo nunca más.
I hem conegut en les últimes hores que la Fiscalia ha obert una investigació contra el bisbe d'Oriola a Alacant pels possibles delictes d'odi i discriminació a causa d'unes declaracions seues a les quals defensava les teràpies de conversió de l'homosexualitat. Ens ho conta amb detall des d'Onda Cero Alacant, Cecília Martínez.
Según la diligencia de ordenación emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid con fecha del pasado 25 de septiembre, hay una investigación preprocesal ante un supuesto discurso de odio o, en su caso, de lesión a la dignidad. A través de la red social X, el obispo Munilla ha opinado que obviamente esto no tiene recorrido judicial alguno y solo persigue amedrantar a la Iglesia e intentar imponer al conjunto de la sociedad una antropología de Estado basada en la teoría gender LGTBI. En el mensaje, Munilla dice que no ha recibido comunicación alguna por parte de la Fiscalía, por lo que deduce que en este asunto hay más interés mediático que judicial.
La brújula Comunidad Valenciana.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Són ara mateix les 7:26 de la vesprada. València ha sigut avui dijous l'escenari de l'últim gran acte empresarial del moviment Quiero Corredor. Empresariat i representants de la societat civil s'han reunit al Roig Arena de la capital valenciana per a analitzar els avanços del corredor mediterrani i exigir que la infraestructura avance segons el previst. Núria Ortiz ha estat allí.
En l'acte, Juan Roig ha sigut contundent en valorar els avanços aconseguits fins ara.
Satisfechos no estamos satisfechos. Creemos que es muy, que está más reivindicado, somos más conscientes en España de que falta el corredor mediterráneo, pero satisfechos de lo conseguido no estamos.
L'empresari ha insistit que València continua sense connexió ferroviària eficient amb Barcelona i Alacant i que això seria essencial per a impulsar la riquesa al Mediterrani. Per altra banda, Vicente Boluda, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, ha assenyalat que hi ha previsió i compromís.
Que creemos que ahora ya no hay nadie que no esté convencido de que el corredor mediterráneo es necesario. Vamos a seguir controlando y vamos a seguir y estar expectantes a ver cómo avanza, ¿no?
El político Óscar Puente referma els períodes temporals del projecte.
Lo que sí digo y lo mantengo es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en servicio, ¿no? Y ahí sí me atrevo y me atreveré con otras, digamos, otros pronósticos más de corto plazo. Pero no puedo comprometer en este momento una fecha entre Algeciras y la frontera.
La reivindicació continua i s'espera que l'execució siga lo més prompte possible.
I és que la del corredor mediterrani és una reivindicació històrica de nord a sud del territori, amb especial importància per a ciutats com ara, per exemple, Sagunt. Sergi Beltrán.
El Camp de Morvedre és una de les comarques més perjudicades per l'estancament del corredor mediterrani. Sagunt, la seva capital, és un punt clau per al teixit industrial i això fa que la falta d'avanços siga especialment preocupant. El trànsit de mercaderies del port i la futura gigafactoria de bateries del grup Volkswagen evidencien la necessitat de millorar les connexions amb la resta d'Espanya i amb Europa. A tot això se sumen les últimes operacions empresarials. Inditex ha adquirit una parcel·la a Parc Sagunt per instal·lar el seu centre logístic i Toyota ha decidit convertir el municipi en el seu hub intermodal. El mes passat, l'Associació Empresarial del Camp de Morvedre reivindicava el corredor Cantàbric Mediterrani i avui el teixit empresarial torna a alçar la veu per exigir millores urgents en el corredor mediterrani.
I un apunt més de la crònica empresarial i econòmica, perquè l'empresari de Benidorm, Enrique Ballester Xofre, està rebent a aquestes hores la medalla d'or i brillants de la Cambra de Comerç d'Alacant. I ho fa en el marc, ara mateix insistim, de la nit de l'economia alacantina. Pepe Requena.
La Cámara reconoce así a Enrique Ballester una trayectoria de más de 60 años dedicada al sector inmobiliario, la restauración o el ocio. Un recorrido que ha generado más de un centenar de empleos en la Marina Baixa desde los 34 cargos directivos que ha ocupado en diversas empresas. En la noche de la economía alicantina se entregarán los habituales premios de la Cámara. Este año son las empresas Aiscam de Biar, Avincis de Muchamel, Bardisa de Alicante, José Borrell de Denia, Low World Travel de Alicante y Suchar de Santa Pola. Este año se celebra en el auditorio de la Diputación con el patrocinio de Banco Sabadell y la colaboración de la Oficina Europea de Protección de la Propiedad Intelectual.
La d'avui dijous també ha sigut jornada de protestes al sector educatiu per a demanar més inversió a l'escola pública i contra l'eliminació del valencià a les aules. Demanen també la baixada de les ràtios i contractes dignes per al professorat especialista i formació professional. Reivindicacions que ens trasllada des d'Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
Les concentracions convocades per este PP, CESIF, Comissions Obreres i UGT han estat secundades massivament pel professorat. Esta vesprada la protesta és a les 6 en totes les capitals de província. Pau Pons, d'Intersindical Valenciana.
Les reivindicacions que tenim així i que conseller notés són la recuperació del poder adquisitiu, les millores de les condicions laborals del professorat, baixada de ràtios d'alumnat per aconseguir una millora en la qualitat educativa, la inversió en infraestructures educatives. També demanem una millora de l'educació en valencià, que al final va en la mateixa línia de la millora de l'educació pública, va tot junt.
És només l'inici d'un calendari de mobilitzacions que seguirà en vaga del sector educatiu el proper 11 de desembre.
La Guàrdia Civil ha detingut un menor de Torrevella que hauria apunyalat un company de l'institut. Va succeir en eixir de classe este dimecres. La benemèrita descarta, però, que este apunyalament tinga res a veure amb la seva relació escolar o amb una possible pertinença fins i tot a bandes. Ho investiguen com un cas aïllat i puntual. Hem tingut esta vesprada, tenim, de fet, a estes hores, fins a 2 incendis forestals actius, un a Xàbia, a la Marina Alta, i un altre a Biar, a l'Alt Vinalopol. Els focs han generat columna de fum i han obligat a mobilitzar diversos efectius en ambdós casos, tot i que les flames han sigut ràpidament controlades. I tornem a Castelló, en este cas a Nules, a la Plana Baixa. Allí hem conegut que un home va ser detingut durant els festejos taurins d'estos últims dies, després d'agredir un agent de la policia local, Juanjo Tovar.
Segons fonts municipals, l'individu va accedir al recinte en estat ebri i va ser advertit pels voluntaris responsables de controlar l'accés dels participants. En desobeir les seues indicacions, van demanar la intervenció del director del festeig, que també és agent de la policia local de Nules. En identificar-se, l'home el va agredir, motiu pel qual es va procedir a la seua detenció immediata i posterior trasllat a les dependències policials de Nules.
I abans dels esports, canviem radicalment de tema, perquè el Nadal està en girar del cantó i una coneguda companyia torronera de Xixona ha començat a comercialitzar una línia de torrons i de polvorons per a gossos. Són productes aptes per a estos animals. 2 anys han estat treballant en el producte en col·laboració amb veterinaris. Els torrons són de coco i de carlota, mentre que els polvorons estan fets amb arròs cruixent. Rubén López és el director general de la companyia propietària de Torrons El Lobo.
Pues llega la Navidad, que es una época donde los sentimientos están a flor de piel, donde nos juntamos pues con los amigos, con la familia, y formando ellos parte de la familia, pues bueno, dijimos, ¿por qué no poder compartir estas mismas emociones pues con las personas, ¿no? Y los animales, que bueno, pues que están con nosotros y insisto, son parte de la familia, ¿no?
I avui dijous és, a més, el Dia del Llibre Valencià, una jornada per a posar en valor la nostra literatura de proximitat i en llengua valenciana. L'Associació d'Editorials del País Valencià xifra en 36 milions d'euros les pèrdues ocasionades al sector amb motiu de la Dana. De fet, expliquen que les llibreries de la zona zero continuen recuperant-se de la catàstrofe encara a dia d'avui. Compte enrere, ara sí que sí, per a eixe derbi tan, tan esperat, el derbi valencià. Eduardo Esteve, bona vesprada.
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
24 hores, quedem pràcticament sí. Ja per a eixe derbi. Com arriben València i Llevant?
Mañana, casi a esta hora, a las 9 de la noche.
Encara faltarà una miqueta.
Falta un poquito, pero a las 9 jugará València y Levante en el estadio de Mestalla, el derbi tan esperado, que llevaba tiempo sin jugarse aquí en la capital del Turia. Y han hablado los dos técnicos y lo han hecho sobre su afición. Corberán ponía en valor el hecho de que mañana va a estar lleno Mestalla y que no quedan localidades a la venta.
Lo que sí que para mí es para resaltar es la respuesta impresionante de nuestra afición. Me comentaban ayer que las entradas estaban agotadas y eso es una barbaridad. Tener esa afición solo puede aumentar el deseo de darles lo que merecen y cada partido, independientemente del rival, es lo que queremos. Demostrar lo mucho que nos importan, lo mucho que nos importa nuestro club, nuestra ciudad, nuestra afición y que queremos hacer muy bien las cosas. Y ese es el deseo que tiene la plantilla y es el deseo con el que viene trabajando y el compromiso que mañana tenemos y tenemos el reto de llevarlo mañana al campo.
Y el técnico de Levante, Julián Calero, se refería a su afición, esa afición que va a marchar desde el Estadio Ciudad de Valencia hasta Mestalla. Este era su mensaje.
Vamos a sentirles a los que sean, sabemos que salen desde el estadio, sabemos que se van allá hasta allí, hasta Mestalla andando, que van a hacer una marcha. Y lo que me gustaría es que fuera un día de fiesta, donde todos los valencianos, de un lado y de otro, sean capaces de juntarse por una vez, especialmente por el tema Dana, y que demos un ejemplo de lo que tiene que ser un derbi.
Tenemos al Villarreal este fin de semana jugando frente al Mallorca. Hola, Comichicut, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Villarreal afronta la cuenta atrás de cara a su regreso a la competición, ya con sus internacionales a disposición de Marcelino García Toral para enfrentarse al Mallorca en un partido importante para seguir arriba en la tabla clasificatoria, mientras que el Castellón viaja mañana a Andorra para jugar el sábado bajo un frío que se espera muy intenso frente al conjunto andorrano.
Gracias, Somi. ¿Dará la campanada o no el Elche contra el Real Madrid? Hola, Felipe Canals.
Hola, Edu. En el Elche, Eder Sarabia ya puede contar con Rodrigo Mendoza. Se ha reincorporado a los entrenamientos tras su convocatoria con la Rojita, con la selección española sub-21 que dirige David Gordo. Por otro lado, destacar que en unos minutos, a las 8 en punto de la tarde, tendrá lugar la premiere exclusiva del documental Corazón Franjiverde, una obra que revive el ascenso del Elche a Primera División. Es un estreno exclusivo para los que tengan invitación. Para todos los públicos, estará en cines a partir del 25 de diciembre.
Gracias, Felipe. Y hoy presentación del nuevo técnico del Hércules. Hola, David Esteve.
Buenas tardes. Beto Compán se ha presentado hoy como nuevo entrenador del Hércules. El técnico valenciano, que ha fincado durante toda su carrera en Cataluña, ha destacado la magnitud del proyecto que se hace cargo ahora mismo. La magnitud del Hércules espera conseguir reconducir la situación del conjunto alicantino y pelear por el ascenso. Debuta este sábado frente al filial del Betis, Enrico Pérez.
Gracias, David. Esto es lo que tenemos. Pendientes ya, calentando motores, ese derbi.
Calfan Motors, efectivamente. Gracias, Edu.
Adeu.
Les temperatures han baixat ja, ho venim contant, però els meteoròlegs ens adverteixen que el fred de valent arriba ara. Tindrem, a més, a l'interior de Castelló, vent de mestral fort. Juan Beneito és meteoròleg d'Inforatge.
Temperatures que tant avui, demà, dissabte, estaran en valors que rondaran els 14-16 graus de màxima en punts del litoral. I en zones més interiors es quedaran rondant des 8-12 graus, així que un ambient prou fred. També a primeres hores del dia esperem valors que rondaran la gelada a les comarques interiors i en el litoral es quedaran proper de 5 graus.
Així està la Comunitat Valenciana 20 de novembre de 2025. Continua la ràdio, continua la Procura d'Onda Cero amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Una vesprada més. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.